Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Quan es cremarà la Garrotxa? Aquesta és la pregunta que ens fem cada estiu amb l'augment descontrolat de temperatures. La situació actual dels boscos i la proximitat de comarques propenses a tenir incendis als seus territoris posa la nostra en perill. Les ADFs ens reclamen un compromís urgent per afrontar amb garanties possibles incendis que es poden produir a casa nostra en qualsevol moment. En Xavier Quintana és el president de les ADFs de la comarca.
De fet, amb els incendis anem tardíssim. Tothom parla de la gestió forestal, no? I ho veus tant a nivell polític com a nivell social, però costa molt de que es facin les coses, no? I aquí s'ha d'agafar una mica el toro per les banyes, que diuen, no? I s'ha de començar a fer alguna cosa, perquè la gestió forestal veiem que és molt complicada. Al propietari li costa fer una gestió forestal, li posen pegues per tots els costats, els projectes costen de tirar endavant, no? I després, quan tens un projecte que tira endavant de sostenibilitat, hi ha un dic que diuen, volem ser tan sostenibles que som insostenibles. Tots parlem, comprarem de proximitat, però ho fem.
Per això hem preparat el proper dissabte una jornada de treball a Tortellà amb tots els sectors implicats per tal de veure què cal fer davant d'un possible cas d'incendi forestal a casa nostra. I és que ara mateix la situació és especialment preocupant. Avui la Seguretat Ciutadana marcarà el pols de l'actualitat informativa d'aquest dilluns. Anirem fins a Figueres, perquè allà tornen els serenos. La capital de l'Alt Empordà tindran els propers dies 9 agents cívics que patrullaran cada nit per la ciutat per lluitar contra els actes incívics i la sensació d'inseguretat que hi ha actualment. I és que les policies locals de la Costa Brava estan en alerta aquests dies perquè a l'inici de l'estiu i, sobretot, la recuperació del turisme pot atraure grups de lladres procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona.
És curiós, però quan Barcelona té la grip, nosaltres en constipem sempre, eh? Vull dir, i prenem aquesta metàfora, no? Està molt clar que la pressió que es pugui fer la policia a Barcelona automàticament genera de grups delinqüencials organitzats, doncs que hi hagi un moviment, vale? I que llavors tinguem més grups organitzats que surten de Barcelona i que s'adrecen a la resta de territori de Catalunya per tal de cometre furts o altres tipus de delinqüencials, no?
És en David Puertas, president de l'associació que agrupa les policies locals de les comarques de Girona. I parlant de lladres, dues persones han mort la matinada d'aquest diumenge després de saltar d'un pont de 30 metres a l'AP7 a Sant Julià de Ramis quan fugien dels Mossos. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la matinada en un pont de gran alçada que salva el riu Terri. Minuts abans, una patrulla de Mossos havia localitzat una furgoneta possiblement robada. Els ocupants de la furgoneta, al veure els agents, han arrencat a tota velocitat fins que la persecució ha acabat, llançant-se ells dos al buit. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença. I que falta personal a tot arreu és un mal endèmic, us ho estem explicant aquests dies, també està afectant el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Esdeveniments com la Batalla de les Flors perillen cada cop més per la falta de colles.
És una cosa que ens preocupa, no? Mm. Ens preocupa perquè ja la participació costa moltíssim, perquè les coses han canviat i, no sé, 30 anys enrere o 40, doncs poder hi havia molt de jovent o moltes colles que esperaven l'estiu per trobar-se per anar a fer la carrossa. Ara és al revés, vull dir, la gent surt, la gent marxa, la gent fa vacances i esclar, què passa? Que grups i colles, per dir un número, que eren 15 a fer carrossa, de 15 varen passar a 7 i de 7 han quedat 2.
El president del CITE, Josep Andrés, qui escoltàvem ara des de l'entitat, reconeixen que costa trobar una fórmula per mantenir la Batalla de les Flors, però que lluitaran per no perdre aquest acte tan emblemàtic de les festes d'altura d'Olot. I en matèria mediambiental, avui també us hem d'explicar que l'associació Platges Netes ha organitzat aquest cap de setmana una neteja del fons Maria Llançà. 10 submarinistes han estat extraient brossa a la platja del Cau del Llop dins del Parc Natural del Cap de Creus i el que han trobat és sorprenent. Ho explica Jesús Blanco, un dels membres de l'entitat.
De tot una mica, Kleenex, pilotes, paper i cartró. I també hem agafat una cosa molt curiosa, que és una nina del fons marí. Es nota que aquesta nina estava dintre el que era un camp de Posidònia, s'ha quedat allà i la Posidònia ha començat a créixer allà. I totes les arrels s'han posat al seu cap i és com si tingués una perruca. És una cosa molt curiosa.
I tant que sí. I en matèria cultural avui parlarem del projecte Mirades Compartides, perquè ja és una realitat. Avis de la Residència La Caritat i estudiants de l'Institut Escola Greda s'han agafat de la mà per compartir idees que han servit per la creació de les obres d'art que ja es poden veure des d'aquest divendres a l'Hospici. La pintura i l'escultura han estat les disciplines escollides per poder tirar endavant aquesta exposició. La mediadora artística del projecte és la Marta Ometell.
Perquè els joves encara no sabien quina era la peça finalista i els hi van comunicar quina era la finalista, que curiosament també era la mateixa que ells havien triat la més votada. I què van fer? Doncs van fer, que és una mica l'objectiu del projecte, van compartir coneixements i a més els vam explicar quan es feien servir els esclops, de quina manera, quan els utilitzaven, totes les coses que ells ens van anar explicant, després també els hi vam transmetre amb els joves.
L'exposició es podrà veure fins al 17 de juliol a la sala 15 del Museu Comarcal. I avui també ens anirem cap a Sant Joan les Fonts perquè en matèria esportiva hi ha novetats. Sant Joan les Fonts instal·la un parc de calistènia. Es tracta d'un projecte que neix d'una demanda d'un grup concret de joves que utilitzen aquest tipus d'espais. És una zona d'esport que compta amb barres i pocs altres materials, ja que és un espai d'entrenament que treballa amb el pes del cos i la força. Serà d'ús gratuït i ha suposat un cost de 3.500 euros. És una obra en el sector esportiu del municipi que ara s'espera unir-s'hi la nova graderia al camp de futbol de la Canya. La Maria Vidal és l'alcaldessa de Sant Joan.
El parc de calistènia és un espai que està habilitat per poder dur a terme una sèrie d'exercicis físics amb unes característiques molt concretes, diferents del que podia ser un parc de salut, que està més adreçat doncs, a mobilitats reduïdes o a persones una mica més grans. Hi ha un tipus de públic que sol ser molt esportista, que li agrada doncs, mantenir-se en forma, i són conjunts esportius basats en tipus de barres doncs, paral·leles o per fer estiraments o per fer musculació o per fer doncs, força de braços.
I el Club Tenis Taula Olot presenta Arnau Pons com a fitxatge estrella per la pròxima temporada. El jugador mataroní de 19 anys arriba a Olot com a jove promesa del tenis taula català i el top 50 mundial de la seva categoria. Estarà acompanyat a l'equip dels renovats Diego Pinho, Arnau Roca i Marc Aimel, tots quatre units per un objectiu clar, l'ascens a la Superdivisió.
Ja havíem parlat algun cop anteriorment amb Olot, però no havia acabat de sortir i aquest any fa un bon temps, uns mesos, que ja vaig parlar molt amb l'Òscar, vaig parlar amb l'Enric i vaig acabar decidint venir aquí i ells van decidir acollir-me. I bueno, doncs ja hem parlat molt amb l'Enric a través del mail, amb l'Òscar també, i doncs fa unes setmanes o pocs mesos.
En aquesta presentació del projecte s'ha anunciat també la renovació del patrocinador, el Gabinet Permar, que ha donat suport a l'equip els últims 3 anys i també s'ha implicat en aquesta nova aventura de pujar a la màxima categoria.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit, policia municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui tenim previst un tall al carrer Avinguda Vilaroques. Seran talls intermitents del carrer, per càrrega i descàrrega d'un camió. També hi ha previstes les següents reserves d'estacionaments, als carrers Verge de Núria, número 5, López de Vega, Avinguda Reis Catòlics, número 33, carrer Esteve Castellà Lloberes, carrer Castanyer, carrer Fajol, carrer Alcalde Lluís Casademont, i tot això és des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
18 graus de temperatura a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Ens hem de preparar per una setmana de rècord en calor. Ara ens ho explica en Dani Ramírez.
Avui ens espera un dia de molta, molta calor. Com el cap de setmana, una mica més. Per tant, màximes de 32, 33, fins a 36, 37 a les comarques interiors. Cal destacar que a prop de la costa al matí pujarà molt la temperatura, fins allà a les 12 o la 1, prop dels 30-33, però després anirà baixant lleugerament, en canvi l'interior anirà pujant fins a la tarda. Dia de sol, 4 núvols prims al matí, i a la tarda alguna tempesta al Pirineu. Allà van deixar de 5 a 15 litres per metre quadrat, 15 a Puigcerdà, 15 a Núria, 8 a Ribes de Freser, 8 a Sant Privat d'en Bas, o també doncs, una precipitació que ha deixat 3 litres a la vall d'en Bas. Tot això, doncs, amb alguna tempesta que pugui caure a la tarda, però menys que no pas ahir, no tan intenses, no tan extenses, preferentment a la Cerdanya i al Ripollès. No descartem alguna gotellada a la resta del nord o comarques interiors durant la tarda i el vespre. Protagonisme d'aquesta calor tan i tan forta tota la setmana. Per tant, dimarts, dimecres, dijous, arribarem al pic màxim amb aquestes màximes de 33 a 38 graus, fregant els 40 pràcticament al Pla de Girona. I bé, cada tarda hi pot haver alguna tempesta, també dimarts, però poden disminuir dimecres per tornar a partir de dissabte. Dissabte sembla que hi podria haver un punt d'inflexió, començar a baixar la temperatura, i aleshores tindríem més tempestes entre dissabte i diumenge. Diumenge ja amb una lleugera tendència a baixar la temperatura i a normalitzar-se, però aquesta setmana estarem ben bé, sobretot dimecres, dijous i divendres, potser dissabte, a 10 graus per sobre la mitjana, una onada de calor molt i molt intensa.
Perquè et mereixes un cap de setmana genial, regala't una bona mariscada. Amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, una safata amb 6 amborinyes i mig quilo d'escopinyes. Tot per només 23 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52. I vés a buscar-la divendres 17 i dissabte 18 a la botiga del carrer Pere Lloses 7. Truca-hi ja.
Bon dia i bona hora. Quan es cremarà la Garrotxa? Aquesta és la pregunta que ens fem cada estiu amb l'augment descontrolat de temperatures, la situació actual dels boscos i la proximitat de comarques propenses a tenir incendis de grans dimensions als seus territoris. Les ADFs de la comarca reclamen un compromís urgent per afrontar amb garanties possibles incendis que es poden produir en un futur a la nostra comarca, a la Garrotxa. Per això han preparat per aquest proper dissabte una jornada de treball a Tortellà amb tots els sectors implicats. De fet, que els boscos de la Garrotxa estan bruts i mal gestionats és un fet cada vegada més evident. Això fa que estiguin estressats, segons els experts. Fenòmens com les nevades o les llevantades com el Glòria han deixat milers d'arbres caiguts al terra que s'han convertit en el combustible perfecte en cas d'un incendi. Però això no és tot. La propagació de la papallona del boix ha fet que el perill encara sigui més gran, segons el president de la Federació d'ADFs de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Una d'elles va ser la propagació de la papallona del boix, que són boscos que de boix en tenim molt i que ens donaven una, ens trencaven la continuïtat del que era el terra amb, el, amb les capçades dels arbres, perquè era una planta forta, verda, que costava de cremar, i amb la plaga de la papallona s'ha assecat, s'ha mort molta d'aquesta planta, i això ens fa que hi hagi molta continuïtat dels de boix cap a les capçades. És molt diferent tenir un foc que corri per terra o un foc que corri per capçades.
L'any 2012 la nostra comarca patia per la possibilitat que els grans incendis que es van viure a l'Empordà aquell any creuessin a l'Alta Garrotxa. Va ser a partir d'aquesta amenaça que van créixer les àrees de defensa forestal. Estan formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris. Tot i que el decret que les regula és del 1986 i no està actualitzat, les ADFs s'han convertit en un suport imprescindible pels bombers. Actualment a la Garrotxa hi ha 13 dotacions amb 67 persones dividides en funció dels carnets que tenen.
Perquè ens entenguem, el carnet verd és un voluntari que pot participar a partir dels 16 anys, es fa una formació a distància i unes pràctiques en les ADFs, i la seva tasca és la prevenció, la vigilància forestal i treballs forestals, treballs amb, amb desbrossadores, amb el material que faci falta. Després, el voluntari groc és un voluntari que com a mínim ha de tenir un any d'experiència de carnet verd, tenir 18 anys, i a partir d'aquí fa una formació ja per treballar en zona calenta d'incendis forestals. És el voluntari que veiem equipat i que treballa conjuntament amb bombers per ajudar amb les tasques que ens encomanen ells, i fan les pràctiques dintre de l'Escola de Seguretat Pública de Catalunya.
Per les àrees de defensa forestal hi ha dos tipus de garrotxa molt diferents.
Tenim la garrotxa dels túnels de Castellfolí cap amunt, no?, que potser reté més humitat, que ha rebut més precipitació. Tot que tenim punts de l'Alta Garrotxa han rebut molta precipitació aquest any. Però és cert que dels túnels cap a Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol, la zona de Maià-Montcal, Veu de Sales i Llierca, doncs és una zona que és molt seca, i en diuen la Garrotxa Empordanesa aquesta, no? I després tenim tota la part que ens donaria més cap a Miera, Santa Pau, i podríem tocar Planes d'Hostoles, no?, que això ja són veïnatges en Pla de l'Estany, Gironès o Osona, no?, que aquestes també ens dona certa por perquè, bueno, també pot haver ignicions que ens vinguin de fora.
L'interès per les àrees de defensa forestal va començar ara fa 10 anys amb els grans incendis de l'Empordà. Va ser a partir d'aquell moment en què es va veure la necessitat de dotar el país de cossos de voluntaris preparats per ajudar els bombers en les seves tasques. A la Garrotxa no hi ha hagut cap incendi de grans dimensions, però l'interès per formar part de les ADFs ha anat augmentant. Però ara, segons Xevi Quintana, cal aturar-se i reflexionar per mirar cap al futur amb garanties.
De fet, amb els incendis anem tardíssim. Tothom parla de la gestió forestal, no?, i ho veus tant a nivell polític com a nivell social, però costa molt de que es facin les coses, no? I aquí s'ha d'agafar una mica el toro per les banyes, que diuen, no? I s'ha de començar a fer alguna cosa, perquè la gestió forestal veiem que és molt complicada. Al propietari li costa fer una gestió forestal, li posen pegues per tots els costats, els projectes costen de tirar endavant, no? Després, quan tens un projecte que tira endavant de sostenibilitat, hi ha un dic que diuen, volem ser tan sostenibles que som insostenibles. Tots parlem, comprarem de proximitat, però ho fem.
La jornada titulada Quan cremarà la Garrotxa es celebrarà el proper dissabte a les 10 del matí al casino de Tortellà. Hi participaran membres de la Federació d'ADFs de la Garrotxa, del Consorci de l'Alta Garrotxa, de Boscos i Recursos Forestals, dels agents rurals, del Servei Meteorològic de Catalunya, del Sigma i dels Bombers. També la retransmetran per streaming perquè tothom interessat la pugui seguir. En Xevi Quintana avui és el convidat dels 5 minuts més. Ens acompanyarà a partir de 3 quarts de 9 del matí en directe aquí a l'antena de Ràdio Lot. Fem una pausa i de seguida seguim parlant de seguretat ciutadana. Anirem fins a Figueres, perquè allà tornen els serenos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmode.
Tornen els serenos a Figueres. La capital de l'Alt Empordà tindrà en els propers dies 9 agents cívics que patrullaran cada nit per la ciutat per lluitar contra els actes incívics i la sensació d'inseguretat que hi ha. Els agents que s'estan formant s'han contractat a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i aniran uniformats, tot i que no podran intervenir en cas de conflicte. Les seves funcions seran de mediació i, si cal, avisaran la Guàrdia Urbana. La ciutat es convertirà així en la segona, després de Santa Coloma de Gramenet, en tenir aquesta figura de vigilància. El vicealcalde i regidor de Seguretat és Pere Caselles.
Llavors, quan hi hagi aixòs sorolls, doncs donaran compte, potser no per fer una intervenció immediata, sinó perquè la unitat de policia administrativa doncs, faci els tràmits que toquen en aquests casos. I l'altra és la presència immediata al carrer, doncs, en el que vegin que ha passat alguna cosa, que és trucar i avisar a la urbana.
Paral·lelament, les policies locals de la Costa Brava estan en alerta perquè l'inici de l'estiu i, sobretot, la recuperació del turisme pot atraure grups de lladres procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es desplacen amb cotxe, es mouen amb rapidesa d'un lloc a l'altre i no solen estar-se massa estona dins d'un mateix municipi. Però quan hi són, aprofiten per cometre furs, estrebades i robatoris. En David Puertas és el president de l'associació que agrupa les policies locals de les comarques de Girona.
És curiós, però quan Barcelona té la grip, nosaltres en constipem sempre, eh? Vull dir, i prenem aquesta metàfora, no? Està molt clar que la pressió que es pugui fer la policia a Barcelona automàticament genera de grups delinqüencials organitzats, doncs que hi hagi un moviment, vale? I que llavors tinguem més grups organitzats que surten de Barcelona i que s'adrecen a la resta del territori de Catalunya per tal de cometre furs o altres tipus de delinqüencials, no?
Puertas admet que costa treure de circulació els delinqüents que fan d'aquest el seu modus vivendi i per això demana més agilitat a la justícia per enviar aquells que siguin multireincidents a la presó. I parlant de lladres, dues persones han mort la matinada d'aquest diumenge després d'assaltar saltar d'un pont de 30 metres a l'AP7 a Sant Julià de Ramis quan fugien dels Mossos. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la matinada en un pont de gran alçada que salva el riu Terra. I minuts abans, una patrulla de Mossos havia localitzat una furgoneta que circulava a poca velocitat per l'àrea de servei del Gironès i han comprovat que el vehicle constava com a robat. Els dos ocupants de la furgoneta s'han vist descoberts i han començat una fugida a gran velocitat per la P7 que ha acabat al pont sobre el riu Terra. Els dos homes han deixat el vehicle a la banda dreta i han saltat per l'esquerra en una zona de poca visibilitat. La caiguda ha estat d'uns 30 metres, ha estat mortal i els agents han localitzat els cossos sense vida dels dos homes que encara no han pogut ser identificats. Els Mossos han obert una investigació, però sospiten que les dues víctimes podrien ser lladres dedicats a robar mercaderies a les àrees de servei de l'AP7. L'autopista ha estat tallada durant una estona a la zona en sentit nord com a conseqüència del succés, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
N'anem parlant aquests dies. La falta de personal també està afectant el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. És un fet no només a les empreses, sinó també a les entitats cada vegada més preocupants. Esdeveniments com la Batalla de les Flors perillen cada cop més per la falta de colles. A hores d'ara es busquen fórmules perquè els actes segueixin en peu davant les dificultats ocasionades per la pandèmia. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques reconeixen que costa trobar una fórmula per mantenir la Batalla de les Flors, però que lluitaran per no perdre aquest acte tan emblemàtic de les festes d'altura. Hi ha parlat en Roger Isern.
Ja no és notícia que la falta de personal sigui el denominador comú en molts sectors de la societat. El que sí que és que per alguns pot arribar a significar la pèrdua d'una tradició. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques la preocupació existeix de cara a la celebració de la Batalla de les Flors. Cada vegada hi ha menys colles participants, fet que no ajuda a fidelitzar un gran nombre de carrosses per celebrar l'acte amb condicions normals. La Batalla de les Flors omple de color i balls als carrers d'Olot per les festes d'altura i a hores d'ara la seva continuïtat és un dubte. Des de l'organització s'hi posaran a treballar aquestes pròximes setmanes per trobar vies de solució. El president del CIT és Josep Andrés.
Concretament la nostra entitat, doncs també hi han hagut baixes i hi han entrat gent nova que, bueno, això passa a tot arreu i a més és bo, no?, que es vagin renovant la gent, i no és fàcil de trobar gent. I hi ha dues paraules que per mi són dos actituds que són primordials, que és il·lusió i compromís, no? Això en tots els àmbits de la vida, perquè és clar, a vegades un s'il·lusiona amb una cosa determinada i llavors és clar, el compromís de fer la feina és un altre, no? I és clar, si no pots casar aquestes dues coses, doncs difícilment les coses tirin endavant, però bueno, sortosament quant a la nostra entitat, avui això funciona molt, molt i molt bé.
Pel que fa a aquest acte, la situació és totalment diferent que el Carnaval. La Batalla de les Flors significa molts mesos de preparació de l'atrezzo, ja que les flors són fetes a mà i de paper. Andrés reconeix que és un fet que els preocupa.
És una cosa que ens preocupa, no? Mm. Ens preocupa perquè ja la participació costa moltíssim, perquè les coses han canviat i, no sé, 30 anys enrere o 40, doncs poder hi havia molt de jovent o moltes colles que esperaven l'estiu per trobar-se per anar a fer la carrossa. Ara és al revés, vull dir, la gent surt, la gent marxa, la gent fa vacances i esclar, què passa? Que grups i colles, per dir un número, que eren 15 a fer carrossa, de 15 varen passar a 7 i de 7 han quedat 2.
Des del CIT esperen que la gent respongui i torni a la normalitat per celebrar actes que formen part del calendari de la societat garrotxina any rere any. S'espera que actes com la Batalla de les Flors no es vegin perjudicats per la falta de personal.
I és que la pandèmia ens ha canviat certament la vida en molts aspectes. Un d'ells, aquest, el de l'associacionisme. Bé, marxem cap a la Costa Brava perquè l'associació Platges Netes ha organitzat aquest aquest cap de setmana una neteja del fons marí a Llançà. 10 submarinistes han estat extraient brossa a la platja Cau del Llop dins del Parc Natural del Cap de Creus. També hi ha participat una desena de persones que netejaven la sorra. En total, han aconseguit retirar 55 quilos de residus, dels quals se n'han extret 27 del mar i els 28 restants s'han recollit a la platja. Un dels membres de l'associació Platges Netes és Jesús Blanco, explicant algunes troballes curioses com aquesta.
De tot una mica, Kleenex, pilotes, paper i cartró. I també hem agafat una cosa molt curiosa, que és una nina del fons marí. Es nota que aquesta nina estava dintre el que era un camp de Posidònia, s'ha quedat allà i la Posidònia ha començat a créixer allà. I totes les arrels s'han posat a la seva, al seu cap, i és com si tingués una perruca. És una cosa molt curiosa.
Encara deuen tremolar els submarinistes. La neteja del fons marí s'ha fet de forma simultània a 30 localitats de l'estat espanyol durant aquest cap de setmana. És una iniciativa de la Xarxa de Vigilants Marins, una entitat ecologista dedicada a la neteja de mars i oceans.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
El projecte Mirades Compartides ja és una realitat. Avis de la residència La Caritat i estudiants de l'Institut Escola Greda s'han agafat de la mà per compartir idees que han servit per la creació de les obres d'art que ja es poden veure des d'aquest divendres a l'hospici. La pintura i l'escultura han estat les disciplines escollides per poder tirar endavant l'exposició. Es podrà veure fins al 17 de juliol a la Sala 15. Mirades Compartides és un projecte que uneix els joves de primer d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot amb les persones grans que viuen a la residència La Caritat. Aquesta proposta té com a objectiu possibilitar la transmissió de coneixements de manera intergeneracional per connectar amb les emocions i expressar-les a través de l'art. Aquest projecte va començar al març, quan els joves van visitar els magatzems del museu i les sales d'exposició i van votar les tres peces que més els havien agradat d'entre les 7 que prèviament ja s'havien seleccionat. Llavors van ser les persones grans qui van acabar d'escollir l'obra guanyadora. Va ser Nen jugant, de León Siquera. La mediadora artística del projecte és la Marta Umatell.
Perquè els joves encara no sabien quina era la peça finalista i els hi van comunicar quina era la finalista, que curiosament també era la mateixa que ells havien triat, la més votada. I què van fer? Doncs van fer, que és una mica l'objectiu del projecte, van compartir coneixements i a més els hi vam explicar quan es feien servir els esclops, de quina manera, quan els utilitzaven, totes les coses que ells ens van anar explicant, després també els hi vam transmetre amb els joves.
Totes les aportacions les van explicar els mateixos avis i àvies al Greda, on l'alumnat també va poder aportar les seves visions. Així mateix, la peça va servir per comentar moltes vivències relacionades amb el joc. L'escultura guanyadora, així com la resta de treballs fets, també formen part de l'exposició que ja podeu veure a l'hospici.
Que van començar també l'equip conjuntament amb els de la residència, els de l'institut i el museu, vam anar al museu i als magatzems i allà vam escollir 7 peces. 7 peces que eren, hi havia un de Miquel Blai, hi havia un braser, hi havia uns esclops, hi havia els banyistes de Francesc Vayreda, un clapera maià, un cartell de festes d'en Tavi Algaró i una peça de León Siquera.
Mirades Compartides és la continuació del Museu Entre Casa, un projecte que va portar els veïns de les residències La Caritat i Montsacopa als magatzems dels museus d'Olot. L'exposició es podrà veure fins al 17 de juliol a la Sala 15 de l'Hospici d'Olot.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Dos punts d'interès en matèria esportiva aquest dilluns. El primer, Sant Joan les Fonts, que instal·la un parc de calistènia. Es tracta d'un projecte nascut a partir d'una demanda d'un grup concret de joves usuaris d'aquest tipus d'espais. És una zona d'esport que compta amb barres i pocs materials més, ja que és un espai d'entrenament on es treballa amb la força i el pes del cos. Serà d'ús gratuït i ha suposat un cost de 3.500 euros. La propera inversió en matèria esportiva a Sant Joan serà la nova graderia al camp de futbol de la Canya.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha instal·lat un circuit d'aparell per a la calistènia al costat del Parc de Salut del carrer del Mas de Pere Caula. Amb aquesta actuació, que ha costat 3.500 euros, es dona resposta a la petició que va fer un grup de joves del municipi. A més, per als responsables municipals, permet ampliar i diversificar les possibilitats de realitzar activitat física a l'aire lliure i potenciar la mobilitat i l'exercici saludable. També es tracta d'una eina de socialització, ja que permet conèixer gent nova amb qui compartir aficions. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
El Parc de Calistènia és una, diguéssim, un espai que està habilitat per poder dur a terme una sèrie d'exercicis físics amb unes característiques molt concretes, diferents del que podia ser un parc de salut, que està més adreçat doncs, a mobilitats reduïdes o a persones una mica més grans. Hi ha un tipus de públic que sol ser molt esportista, que li agrada doncs, mantenir-se en forma, i són conjunts esportius basats en tipus de barres doncs, paral·leles o per fer estiraments o per fer musculació o per fer doncs, força de braços.
La calistènia és una activitat física que ha guanyat molta popularitat darrerament i que busca exercitar els moviments dels grups musculars més enllà de la potència i l'esforç. S'utilitza el pes del cos com a resistència i com a càrrega de treball i s'evita, d'aquesta manera, l'ús de peses o de màquines de musculació. L'entrenament amb aquests exercicis permet treballar la força, la resistència, la coordinació o l'agilitat, i tots ells permeten anar afegint nous nivells de dificultat segons les necessitats dels entrenaments. Vidal explica que el projecte neix d'una demanda molt concreta.
Serà d'accés lliure, està ubicat al costat de Parc de Salut, al barri de Pere Caula, i llavors d'aquesta manera doncs, donem moltes més alternatives a persones que tenen gaire ganes de fer exercici. Però aquesta sí que ha sigut una petició que ha sortit directament d'un col·lectiu de persones que els agrada dur a terme aquest tipus d'activitat i trobaven doncs, que en el nostre municipi no podien realitzar-la.
Des de Sant Joan les Fonts també s'està treballant per millorar les instal·lacions esportives de la Canya, amb la instal·lació d'una graderia entre els dos camps que hi ha.
I el Club Tenis Taula Olot presenta Arnau Pons com a fitxatge estrella per la pròxima temporada. El jugador mataroní de 19 anys arriba a Olot com a jove promesa del tenis taula català i el top 50 mundial de la seva categoria. Estarà acompanyat a l'equip dels ja renovats Diego Pinho, Arnau Roca i Marc Caimel, tots quatre units per un objectiu clar, l'ascens a la Superdivisió.
El Club Tenis Taula Olot ha presentat el seu projecte per la propera temporada de lluitar per l'ascens a la Superdivisió, la màxima categoria del tenis taula estatal. El Club Olotí, que complirà 40 anys l'any vinent, ha presentat la nova incorporació pel curs vinent que els ha d'ajudar a fer un pas endavant. Es tracta de la jove promesa de 19 anys, Arnau Pons, que entrena en el CAR de Sant Cugat i que ja té experiència en equips de la màxima categoria i a la darrera temporada ha militat a l'Huertor Vega Andalús. El de Mataró arriba il·lusionat amb el projecte. Són declaracions a Ràdio Olot.
Ja havíem parlat algun cop anteriorment amb Olot, però no havia acabat de sortir i aquest any, fa un bon temps, uns mesos, que ja vaig parlar molt amb l'Òscar, vaig parlar amb l'Enric i vaig acabar decidint venir aquí i ells van decidir acollir-me. I bueno, doncs ja hem parlat molt amb l'Enric a través del mail, amb l'Òscar també, i doncs fa unes setmanes o pocs mesos.
El conjunt olotí també ha presentat el primer equip, que estarà format per Arnau Pons i els tres jugadors que ja estaven a l'equip i han renovat, el portuguès Diego Pinho, Marc Caimel i el jugador sortit del planter Arnau Roca. Pons parla sobre l'ascens. No és cap pressió, sinó tot el contrari, un gran objectiu.
No, són moltes ganes. A tot arreu es tenen objectius i sempre es té una mica de pressió. I com més grans siguin aquests objectius, millor. S'afrontaran amb més il·lusió.
Qui també ha renovat és Òscar Gallego, com a capdavant de la direcció esportiva de l'entitat. L'acte ha comptat amb la presència del vocal de la Junta de la Federació Catalana de la Tenis Taula, Joan Massip, que es desfeien elogis al Club Tenis Taula Olot.
Home, des de la Federació Catalana ens enorgulleix aquests equips que tenen tantes ganes de voler jugar a la màxima categoria, fer del Tenis Taula Català un nom, saps? Perquè al final som la comunitat autònoma amb més llicències i això es nota perquè cada club treballa molt fort i aquest és un d'ells, i sobretot donar les gràcies a l'Enric perquè sé que l'Enric ho dona tot per aquest club i l'estima com si fos un fill més de la seva família, la CT d'Olot.
En aquesta presentació del projecte s'ha anunciat la renovació del patrocinador Gabinet Permar, que ha donat suport a l'equip els darrers 3 anys i també s'ha implicat en aquesta nova aventura de pujar a la màxima categoria.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.